Bon dia, passen 8 minuts de la 1 del migdia, iniciem aquesta hora del vermut avui una mica lleugerament més tard del que és habitual i després d'un informatiu que entenem no s'ha acabat de sentir del tot bé de les vostres cases. Demanem disculpes pels problemes que hagi pogut haver, recordem que demà es podrà tornar a escoltar a partir de les 6 i mitja de la tarda aquest informatiu del Manel Sales que per problemes tècnics no ha acabat de poder-se sentir com pertoca. Ara a nosaltres ens toca obrir l'hora del vermut i m'acompanyen aquí a l'estudi de Ràdio Falset el Gregori Oliver, bon dia.
Hola, bon dia.
I el César López, bon dia.
Bon dia.
Dos generacions molt diferents que serà interessant veure com afronten aquest dia de demà, aquest 1 d'octubre, que hem de fer allò que hem estat dient i que sembla que per part del govern espanyol i de la legalitat espanyola ha estat suspès. Però tot i així el govern català ha decidit tirar endavant, no sabíem si es faria, si no s'acabaria de fer, si no hi hauria papeletes o què passaria amb les papeletes, amb les urnes. Ahir es van ensenyar unes fantàstiques i boniques urnes de plàstic com es tenen en altres països, ja com que s'ha publicat a les xarxes i a les xarxes de seguida es fa befa, ja es va poder veure força qüestions, força ironia al voltant de les urnes que se suposa que demà estaran als diferents col·legis electorals. Una situació, doncs, alguns apunten que tensa, i és el que primer que els pregunto als tertulians d'avui. Observeu tensió, tal com apunten alguns mitjans, ja sigui espanyols, algun de fora també s'apunta i compra que es viu aquesta situació. Hi ha tensió a la societat, a les ciutats i als pobles catalans quan falten menys de 24 hores perquè comencin aquest referèndum?
A veure, tensió jo diria que no n'hi ha. El que jo trobo que hi ha és il·lusió, que és molt diferent. Tensió, jo no diré que en alguna casa hi hagi algun cas, però bueno, per això és normal avui, abans d'ahir i la setmana que ve. El que sí es nota molt al carrer és la il·lusió. Parla amb el que vulguis, il·lusió, il·lusió, perquè es faci, perquè surti bé. Tothom pensa que no passarà res de gros, o sigui que amb això tenim molt de guanyat. L'únic que falta és dir-li a la gent que, a més d'il·lusió, que demà vagin a primera hora a votar.
Gregori?
En la mateixa línia, jo crec que no és que hi hagi tensió, sinó que realment la discussió o el debat o el que es pugui produir tant a dintre de casa com fora, com a la cafeteria, com al restaurant, com als dinars de família, com en qualsevol lloc, hi ha d'haver debat i el debat és normal, és a dir, qualsevol persona que sàpigui debatre, que això sí que és important, doncs pot continuar exercint aquesta habilitat que tenen les persones, i la gent que doncs no té aquesta facilitat per debatre, per parlar, per comentar, per doncs donar la seva opinió, doncs sí que és veritat que de vegades es veu una mica limitada a l'hora d'expressar la seva opinió, que pot ser a favor, en contra, del sí, del no, del que sigui, però que moltes vegades pot ser això, és la manca d'arguments el que fa una mica crispar la gent, però una crispació que crec que és totalment normal en qualsevol procés de debat i que tampoc no és per gens agressiva ni violenta ni als carrers ni a qualsevol altre lloc. Són molts casos aïllats, moltes persones doncs, que tenen aquesta manera d'actuar davant del que no entenen o no comparteixen, i llavors jo crec que és això, que són cases molt aïllats i que tampoc no els hem de donar més importància que aquesta.
Gregori, pregunta directa. Tu treballes a Barcelona. Entenc que aquesta setmana has treballat normal.
Sí, sí.
Ara, alguns pensen, home, la pregunta potser és una mica fora de to, però és que veient com està a mi, està com l'ambient, tu has vist alguna barricada per Barcelona?
No, la veritat
és que...
T'ho dic
així, clar, i directe, perquè és que és allò, al final ja no saps, llegeixes i veus tantes coses que al final sí. Dius, preguntaré una font directa a veure que hi ha o que no hi ha.
La veritat és que la setmana passada, quan va succeir tot allò, el dia 20 de setembre, sí que és veritat que la gent anava una mica perduda perquè no sabia una mica la línia que s'havia de seguir i tampoc no sabíem... és que no s'havia produït aquest fet des de que jo recordi, i la veritat és que va ser un moment d'inflexió, jo crec que bastant important, en el qual molta gent que no va prendre partit sobre res es va posicionar, i aquesta posició va ser totalment pacífica, és a dir, va ser una posició que la gent va entendre que no havia de ser agressiva, que no havia de ser violenta i que no havia de dividir en cap moment, i crec que la resposta ha sigut aquesta, i als carrers s'ha vist això, és a dir, jo he seguit una mica i m'he involucrat en algunes d'aquestes activitats, que l'únic que pretenien era posicionar-se o donar suport a qualsevol d'aquestes estratègies, i en cap moment hi havia cap tipus de violència, fins i tot els turistes, fins i tot tota aquesta gent que no es veu interpel·lada directament en aquesta trobada, sí que realment estaven allí i ho veien amb total naturalitat i com si fos un acte pacífic totalment. Sí que és veritat que des de fora, i jo moltes vegades convido a la gent que opina des de fora sobre tot això, que des d'aquí ens creiem totes aquestes informacions que venen donades des de lluny i no toquem el carrer, no xafem el carrer, ni baixem el metro, ni agafem un bus, ni anem a parar als llocs on passen les coses per saber-ho nosaltres des del nostre propi punt de vista. L'altre dia, comentant-ho amb un amic, em passava un article i em deia: això és el que veig jo i a partir d'aquí jo puc opinar sí o no. I jo li deia: no, això és el que veu l'article, l'articulista, el diari o el que toqui en aquest cas. Jo crec que el que hem de fer és anar nosaltres i veure realment quina és la nostra opinió amb el que veiem. És a dir, no val agafar titulars i pronunciar-nos sobre titulars, perquè crec que tenim la gran sort de viure aquí i aquesta gran sort de poder viure aquí és poder experimentar el que està passant. Si parléssim de Venezuela, doncs no podríem opinar tan fidelment sobre el que passa allà perquè nosaltres no estem allí. I moltes vegades també ho faig en referència al que passava a València durant els anys 90. No ens podíem explicar ningú perquè allí guanyava el Partit Popular amb tanta àmplia majoria i no enteníem des de fora perquè allò passava. I crec que en una mica la similitud també pot ser aquesta, és a dir, què estava passant a València als anys 90 i què està passant aquí. Només ho sabem la gent que es vincula i que té una relació directa amb el territori en aquest cas. No dic que des de fora no es pugui prendre consciència i prendre pols en aquesta societat.
A nivell d'imatges m'ha fet gràcia l'exemple de Venezuela que comentaves, perquè ens arribaven unes determinades imatges, la veritat algunes força dures, i alguns mitjans que tenen la seu a l'estat espanyol oferien un tipus d'imatge, però el discurs era un altre. El discurs era d'atenció, però les imatges no en veus i dius... Què està passant aquí?
Clar, perquè és una mica aquesta jugada. També és veritat que la por mou molts diners. Vull dir que a partir d'aquí també hi ha una referència molt gran a la inestabilitat, ni a favor d'uns ni a favor dels altres, guanya o perd o ajuda a que tota aquesta experiència tingui un cert recorregut o no el tingui. I aquesta por jo crec que ens l'hem de creure fins a la seva justa mesura, tant nosaltres com la resta. I a més tampoc no és una batalla, no es tracta d'enderrocar cap adversari ni res, sinó d'entendre que la realitat és la nostra i la que estem vivint el dia a dia. I una mica aquesta lectura de titulars o aquesta visió d'imatges que realment no quadren amb el que realment es vol reflexar, és una mica dura. També recordo, ara que parles d'imatges, que sempre que es publica alguna declaració de l'alcaldessa de Barcelona, en el meu cas perquè m'interpel·lava sobre aquest sentit, sobre el fet de Barcelona, sempre surt a la inauguració de la reforma de la Model i sempre surt entre barrots, no? Normalment les televisions que fan aquest tipus de difusió també venen un missatge que no acaba de ser el que és. És a dir, si cada vegada que parlem d'Ada Colau ha de sortir entre el barrots de la Model, queda una mica com un missatge una mica subliminal.
Avui he anat a visitar una escola.
Sí, però potser no seria aquesta la imatge que veuràs en els informatius, ni de la una ni de les dues.
I el Pissarello ha dormit a l'institut del seu fill.
Sí, sí.
Recordem el primer tinent alcalde de Barcelona. Coses que veiem aquests dies. Entenc, que a Barcelona la situació és...
De total normalitat. La gent tampoc no... Això també va passar, i si ens tirem una mica enrere, després dels atemptats de l'agost, que molts mitjans de comunicació tancaven tots els seus informatius relatant una tensió d'extrema preocupació i d'extrem radicalisme a les nits de Barcelona, quan la Rambla, des de l'endemà, va tornar a ser la Rambla, i gràcies a tots els que estàvem allà i tota la gent que va participar, tant turistes com gent de Barcelona, com gent de fora de Barcelona, va aconseguir que aquesta normalitat tornés en pocs minuts, perquè la gent tenia ganes de viure, i el crit de no tenim por, potser molts informatius també l'havien de destacar més i no com un hashtag en la seva pantalla.
És la societat que ens ha tocat. També vull preguntar-vos a tots dos, i també pregunta que obric als oients de Ràdio Falset. Recordo que avui tenim el tècnic de guàrdia, i la cosa, us demanem una mica de paciència, són el 977-83-0044, 977-83-0044 i el 977-83-1135, 977-83-1135, per tal de que també participeu en aquesta tertúlia que entenem que se situa en jornada de reflexió. Hem buscat a veure si la llei del referèndum incloia què s'havia de fer o què es podia fer en el seu articulat. No hem trobat res i per tant plantegem la qüestió la normalitat que es puguem permetre en aquesta qüestió. També m'agradaria saber la vostra opinió respecte a tot aquest desplegament de forces de l'estat espanyol, ja siguin guàrdies civils o policies nacionals. Creieu que es parla de resposta proporcional? És una resposta proporcional? Més enllà de les imatges més o menys còmiques que ens han deixat en un vaixell amb personatges de la Warner, que avui al Liberation, fins i tot en una de les seves cròniques, en feia referència al titular, fet del Piolín i el gat. Deixant de banda aquesta qüestió, què us ha semblat tot aquest moviment de forces de seguretat per tal de que estiguin a Catalunya demà?
A veure, abans de contestar això, deixa'm dir una cosa que ha dit el Gregori, que jo no hi estic d'acord, que ha dit que ell no havia vist barricades. Jo sí que n'he vist, i moltes, però barricades humanes. Entén el que vull dir?
Sí.
Perquè, bueno, quan surt la gent al carrer i surt amb tanta intensitat, algo vol dir i algo s'ha de canviar, cosa que els de Madrid no ho volen fer. El govern aquest no ho vol fer de cap de les maneres. En quant dius això de les policies, no és que sigui desproporcionat, és que això, segons on ho expliquis, no ho entendran mai. Com pot ser que enviïn 10.000 policies, que diuen que és el que hi ha aquí, més 17.000 Mossos que hi ha aquí, són 27.000. Per fer què? Per fer què? Si ells mateixos diuen que no usaran la violència, si la policia no usa la violència, doncs a què fa aquí? A què fa? Llavors, vindre, tot això és per fer por a la gent. Ja m'he trobat molta gent, oh, és que hi ha molts policies, és que si mos trobem policies... Bueno, molt bé, jo cada dia me'n trobo pel carrer, me trobo Mossos, me trobo policies nacionals, me veig guàrdies civils, mira, jo vic molt a prop del quartel i passen cada dia i no passa res. Pues aquí tampoc no té, per mi, no té que passar res. És un acte per fer por a la gent perquè no vagi a votar, i aquest acte els hi sortirà perdut, perquè jo cada vegada veig més gent més il·lusionada, com he dit abans, més entusiasmada i més anar a donar la seva opinió. A mi m'és igual que posin no o sí. Jo crec que serà majoria el sí, però si hi ha algú que no creu en això, doncs que digui que no i s'ha acabat. A què ve no deixar votar la gent? A què ve no deixar dir? És com si arribes a casa i el teu pare... I mira, pare, que a callar! Collons, a callar, deixa'm explicar el que et vull dir. No, doncs això és lo de... Pensem sempre que el govern de Madrid és un govern de conquista. Mai donaran res per perdut. Mai voldran entrar en una conversa. Mai, no ara, ara i fes el que vulguis. La Constitució s'ha de canviar i s'ha de parlar i s'ha de debatre. Com deia el Gregori, debatre es pot debatre sempre, però ells no volen debatre, no volen entrar en cap tipus de discussió. S'ha de fer el que ells diuen.
Sí, en aquesta línia també, i tornant a les barricades, ja que hem tornat, també, no sé, intentar entendre tot el tema de les barricades humanes i tot el sistema de que es planteja com a extern o com a forma no violenta de comportar-se, de tota l'organització de tot això, que crec que és una activitat força valenta i força decidida i també força original, perquè és el que dèiem, que no estem acostumats a aquest tipus de barricades, de les barricades humanes. I també no sé si entendre com un agraïment o com el que sigui, doncs, tota aquesta feina que s'està fent i també tota la feina que estan fent molts companys periodistes i molta gent de molts mitjans de comunicació que estan entomant tot el que està passant, ja sigui de la dimensió que sigui, i que estan afrontant diferents tipus d'entendre o d'explicar les coses d'una forma molt ràpida, que també crec que és una cosa important. És a dir, des de que una persona comença a parlar pel micròfon, ja tenim els mitjans de comunicació allà posats, sigui de l'Estat, o sigui de Catalunya, o sigui de qualsevol tipus d'administració, i aquesta forma de comunicar les coses, que sí que hi ha molts exemples de part, però també crec que hi ha molta feina feta des de l'objectivitat i pensant molt, doncs, en aquesta comunicació, en aquesta forma d'encarar-se a una realitat informada i que la gent està a favor o en contra, o protesta o no protesta, d'un punt de vista totalment diferent com fins ara. I això potser és una mica lligat en aquest sentit d'una repressió com abans i una resposta com ara, no? Una mica la repressió aquesta, el fer por, la quantitat per sobre de la qualitat, la quantitat de persones, la quantitat d'helicòpters, la quantitat de vaixells, la quantitat d'efectius per sobre de la qualitat de les persones i la forma d'entendre una proposta pacífica i que entenc que s'ha de contrarrestar, si es vol, d'una forma pacífica també.
Em fa molta gràcia un tuit del País, a veure què us sembla d'ara mateix. Diu, una oferta de referèndum pactat per part del govern, entenem espanyol, abans de mitjanit desactivaria el referèndum. Creu que a menys de 24 hores, o com aquí apunta, a menys de gairebé una hora perquè comenci el dia pròpiament del referèndum, serviria una oferta d'aquestes? Desactivaria realment el referèndum?
A veure, tu estàs parlant si el govern de Madrid ofereix un pacte
sí, sí.
per fer un referèndum.
Oferís, és con, allò condicional i molt entre cometes.
Ja parla.
Oferís.
Jo, si, ojalà passés això. Ojalà, encara que fos 10 minuts abans d'obrir les urnes. Però no hi crec. No hi crec perquè han tingut anys i panys per fer-ho i no ho han fet. I se'ls hi ha ofert, se'ls hi ha tornat a oferir, s'ha demanat, sí, i no ho han volgut fer. Quan ho tenien a favor, si fa 3 o 4 anys haguessin dit, bueno, feu un referèndum, segur que en aquell moment no haguera guanyat la independència. Però ells són els que han fabricat independentistes cada dia més, cada dia més. Llavors ara no crec, i a més amb el tarannà que té aquest govern, de cap de les maneres intentarà pactar. De cap de les maneres. Què passarà l'endemà? Bueno, ja ho veurem. Això ja ho veurem.
De moment arribem demà.
De moment, no, jo estic convençut que no pactaran.
Llavors, això ens dona a pensar que el debat que es proposava sobre una taula, aquest debat i aquesta manera de parlar i de comunicar-se i per evitar el xoc de trens, en comptes de portar-se en una taula, s'havia de portar al carrer després de tot el que ha passat. És a dir, el resultat de les coses que s'haguessin pogut fer en despatxos i en taules i parlant, donen el resultat que l'aconseguim ara després de molta mobilització i moltes manifestacions i molts dies sense dormir i moltes cassolades i molta música al carrer. Doncs llavors això ens dona a pensar el que deia abans, és a dir, potser les formes de parlar d'avui en dia no són assentar-se a un despatx als quatre que coneixem o que surten als informatius, sinó que potser ens hem d'assentar a bastanta més gent i no en un despatx, sinó a una plaça, a un carrer o a tota la costa del litoral català. Jo crec que és una mica un problema això, entendre-ho d'aquesta manera. És a dir, que la resposta vingui donada després d'aquesta mitjana batalla que s'està doncs, fent als carrers i a base de cop de gralla.
Però no és això, la sobirania? No són
sí,
els
sí,
ciutadans
sí,
qui decideixen?
Si ho entenem així...
Que han de decidir per on ha d'anar al seu país? No havíem de... Després de... Gairebé 40 anys de democràcia, democràcia representativa, no podíem haver fet un pas. I no l'estem fent aquí, potser?
Sí, és que el problema jo crec que no és un sí o un no, sinó que crec que realment els ciutadans, i espero que ho facin després del que surti el dia, bueno, demà, després dels resultats que surtin demà i després dels resultats que s'aconteixin a partir d'aquí, jo crec que és important que aquesta voluntat per crear una societat més justa continuï. És a dir, si s'ha de condemnar la corrupció, s'ha de condemnar. Si la gent està fent coses malament, hem de continuar sortint al carrer. I si nosaltres no estem d'acord amb les mesures que s'estan prenent, sigui del govern que sigui, jo crec que hem de continuar sent crítics, encara que Catalunya sigui independent o no, aquesta crítica ha de continuar. I crec que és això, la gent vol opinar i vol que no se la consulti cada 4 anys de forma amagada, sinó que l'opinió sigui sempre a l'eix que ha de moure una mica la societat. Jo és el que sempre comento, que a mi m'agradaria que els governants d'aquest estat o d'aquest país o d'aquest, bueno, de qualsevol govern que està per sobre nostre, doncs veiessin una mica perillar aquest sistema, perquè d'aquesta manera farien la feina ben feta. El que no podem fer és donar un xec en blanc a totes aquestes persones que es presenten per governar-nos i dir-los que d'aquí 4 anys ja passarem comptes, perquè aquests comptes no s'acaben passant. I això també és important, no només a nivell català, sinó a nivell espanyol. Tots hem de tindre presents que aquesta crítica no és a una persona, no és a uns habitants d'un estat, ni d'un país, ni d'una ciutat, ni d'una població gran o petita, sinó que és una mica el sistema que ha de canviar. I crec que hem d'aprofitar tots aquesta eina per intentar això, intentar que la participació sigui molt més constant i que totes aquestes persones que estan governant-nos i decidint per nosaltres prenguin decisions correctes i encertades, perquè si la justícia ens aplica a nosaltres també ens hauria d'aplicar a tota aquesta gent que no pren decisions conscientment i responsablement.
Sí, una revolució en tota regla del sistema que s'ha mantingut, del sistema polític espanyol, sí, que s'ha mantingut els darrers 40 anys, la partitocràcia que tan mal ha fet. Uh-huh. No tenim poca feina ni res.
No, que va, que va. És que ningú després de la democràcia va dir, després de la dictadura va dir que ens havien d'entendre, i suposo que ara és el moment d'entendre'ns. És a dir, és discutir per discutir, és dividir per dividir, o uns partits o uns altres, o la dreta o l'esquerra, o sempre hi ha bons i dolents, i crec que ha arribat al punt de que això no ha de ser així, més que res per la nostra pròpia dignitat.
Home, si es fa el que s'està fent ara aquí a Catalunya, és per canviar les coses. Uh-huh. Esperem de que si arribem a ser independents, o el que sigui, o una autonomia federal, el que sigui, que les coses canvin. El que no es pot seguir és amb les mateixes lleis que abans, no es pot seguir amb els mateixos tics que teníem fins ara, perquè llavors, per què fem tot això? Per no res, no val la pena. Jo crec que es fa per millorar i per canviar les coses.
Veurem, estarem molt pendents del que passa demà. Abans de comentar una mica aquesta festa popular que s'organitza a la plaça dels Escoles de Falset, sí que m'agradaria que em comentéssiu avui el diari britànic The Guardian, obri una part, és una crònica del seu enviat Gilles Tremblay a Madrid, i com no, la qüestió és la qüestió catalana. Ell ha titulat "Un dia de celebració o violència? Catalunya es prepara per passar comptes". Què creieu? Serà un dia de celebració o serà un dia de violència?
Bueno, per la part de Catalunya, per dir-ho d'alguna manera, jo crec que és un dia de celebració. Com acabarà? No sabem si serà positiu o si serà negatiu, però és un dia de celebració. Un dia de violència, si n'hi ha, serà per la part del govern de Madrid. Perquè és que no tenen altra solució. O fan violència, o fan por, o ho deixen córrer. Com que el de deixar-ho córrer i assentar-se en una taula no ho faran, doncs ells mateixos sabran el que fan. No crec tampoc que hi hagi violència per part d'elles. No ho crec. Podria ser que sí, avui en dia jo ja no m'espero res del govern de Madrid, però si hi hagués violència, llavors ja sí que haurien finiquitat i s'haurien enterrat ells mateixos, perquè Europa no ho permetrà mai, això.
És que també aquesta diferència entre una cosa i l'altra tampoc no crec que sigui molt correcta. És a dir, violència o no violència, entenem que el normal és no violència o no, perquè també pot ser que el normal no sigui no violència. Molta gent també entén les revolucions a partir del trencament d'aquesta pau o d'aquest benestar o aquest, diem-li com vulguem, perquè al fi i al cap la no violència què és? La no violència seria dir que sí a tot el que està passant i baixar el cap i fer veure que no passa res, que això seria la no violència i el manteniment del status quo i el manteniment d'una societat tranquil·la, reposada i sense cap tipus d'aspiració, que també seria la pau, és a dir, en aquest sentit podríem oblidar tot el que està passant, podríem oblidar totes les males gestions polítiques i tota la corrupció, i d'aquesta manera ajudaríem a que l'estat fos fort i poguéssim continuar vivint en aquesta convivència i pau, doncs, que diuen institucional, no? Aquesta pau institucional. Però clar, si la violència és al contrari en això, aquí tenim també un problema, la forma d'entendre aquesta pau, que en teoria doncs ja entenem com és, i gràcies a molts partits que donen suport a aquesta pau i a aquesta normalitat amaguen molta corrupció i moltes males gestions públiques, i l'altre costat, si allò en diem violència, doncs tampoc no estem ubicant, no estem posant bé el foco entre el que nosaltres volem o el que no volem. És a dir, volem continuar amb aquest status quo, volem continuar tapant la corrupció i fent veure que no ha passat res i intentant que l'Estat sigui fort, perquè amagant tota aquesta opció doncs fem que l'Estat sigui fort, o volem al contrari, volem que aquest estat es mulli, es mogui i canvi tot el que nosaltres pensem que no és correcte i no ens mereixem.
Pensem que la violència sempre és dolenta. També pensem una cosa, la independència mai te la donaran, mai, ni aquí ni en cap posto. Te la poden donar discutint, parlant, però així per les bones ningú te la donarà. Sempre s'ha de donar, sempre amb una conversa o amb un tractat, sempre s'ha de donar alguna cosa a canvi. El que és, no ho sé, això s'hauria de parlar. Ara, pensa que Espanya tenia un munt de països, que digue-li colònies, digue-li com vulguis,
Cuba,
més igual.
Cuba, Filipines...
I totes van a ser a base de guerres, a base de tiros, a base de morts. Què se'n va lograr d'això? Que al final van ser independents i nosaltres ens hem quedat sense res. Això, nosaltres no som... La defensa que té el govern de Madrid és que això no és una colònia. Bueno, con ciertos matices.
Tècnicament, no. L'altra cosa és com es tracta a la comunitat.
Com es tracta la comunitat.
I el resta.
Ens prenen més del que donem, que del que donem, ens tracten com a subnormals, ens tracten com a gent que no tenim ni idea de res. Mira, jo, per exemple, un titular d'un diari, no sé si és La Razón o El Mundo, que em va exacerbar ahir, va ser que Catalunya usa los niños como escudos humanos.
Home, hi ha
una gent que et diu això, dius, bueno, ja pleguem. Qui és el director de La Razón? El senyor Marwenda, que està del Canal 13 l'han tret. Imagina't el que deu ser aquest senyor. O sigui, que amb això està dit tot.
Sí, però és el que comentava abans, és a dir, hi ha gent que se li dona una presumpció de veracitat que d'altres no tenim. A aquest senyor se li dona una presumpció de veracitat per ser tertulià en segons quins canals, segons ell perquè té un ampli coneixement de Catalunya, un ampli coneixement de Girona, un ampli coneixement de Mallorca i suposo que un ampli coneixement
català,
de tot l'estat.
No?
Sí.
Ell és català, sí.
Doncs en aquest sentit, clar, se'ls dona aquesta presumpció de veracitat i presumpció de que ells segueixen el bon camí, que també crec que és una mica el debat, és a dir, en quins hem de creure i qui no. I referent a això que comentaves, també jo crec que no cal buscar-nos, no cal anar molt enrere, ni cal sentir-nos apel·lar a cap fet històric per expressar les opinions, és a dir, no cal ni dir-nos països catalans, no cal ni anar a 1714, ni cal res de tot això, que tot i així està molt bé, sinó que també cal preguntar-se com és ara Catalunya i com seria en el cas d'arribar a ser independent. Jo crec que és l'única pregunta que ens hauríem de fer, perquè si apel·lem al passat tampoc no anirem massa lluny, és a dir, tampoc no cal apel·lar aquesta història per poder votar sí o no, o per poder votar demà directament. Moltes vegades també aquesta agrupació que es fa des de fora, no? És que vosaltres tal, en canviar la Constitució i posar nació i tal i qual, ja en tindreu prou. És que de vegades no va d'això i la gent que ho entengui com a nació, com un fet històric, com un fet a reclamar alguna cosa que algun dia vam ser, crec que va una mica més enllà de tot això i crec que les coses s'han d'entendre amb aquesta dimensió, com és i com pot arribar a ser Catalunya en un futur independent o no.
El tema de nació ja surt a la Constitució espanyola,
sí.
Però amb una diferència bastant important. La nació espanyola, la N és en mayúscula, que pot semblar un detallet, mentre que la resta de nacionalitats són en minúscula i en plural. Clar, si ens posem esplèndids, ja podem veure que aquí hi ha un canvi substancial, però és que a més amb la jurisprudència que s'ha anat creant al voltant, o sigui, totes les diferents sentències del Tribunal Constitucional i també d'algun tribunal de rang inferior, apunten en aquest sentit de que de nacionalitat n'hi ha una, si no, pregunteu-vos per què hi ha una selecció espanyola de futbol i és impossible que hi hagi un partit entre la selecció espanyola i una selecció catalana o la basca, que també comencen a tindre certa tradició. O sigui, aquest tema és un d'aquells grans temes que es van que al llarg de 40 anys no s'han sabut solucionar i de esos polvos, estos lodos. I l'altra cosa que volia apuntar és que he agafat l'article del The Guardian i a mi el que m'ha sorprès és jo aquest diari el segueixo habitualment, també els diferents 11 de setembre dels darrers anys que han cobert i, home, no diré ni bé que malament, però els han cobert, o sigui, han fet una peça, han amb fotografia, o sigui, saps el que ha passat, saben el que ha passat, i clar, que ara em vinguin amb això és... Tu ja saps com funcionem, com han anat la Generalitat i la resta d'entitats i associacions que defensen la celebració d'aquest referèndum, ja saps com funcionen. Ara m'estàs preguntant això?
Però això també pot anar molt en relació al fet periodístic, és a dir, hi ha diferents diaris, diferents televisions, diferents ràdios que es deuen a uns sponsors, a una publicitat, i moltes vegades... Obrir un informatiu d'aquesta manera et garanteix una sèrie d'empreses interessades en aquesta obertura i aquesta audiència. Jo de vegades culpo en això, no sé si lícitament, però sí que moltes vegades aquesta por, obrir un informatiu d'aquesta manera, sí que dona doncs, una certa repercussió, una certa importància, i mostren és que les audiències en 11 de setembre o en dies molt puntuals, molts canals bueno, dupliquen la seva audiència gràcies a aquests punts de vista.
Això sí, més de, crec que un miler de periodistes internacionals acreditats per veure i per estar pendents a què passa demà. L'atenció, la atenció sí que està centrada a Catalunya. I una cosa que entenc que és normal, però a veure si vull saber el vostre punt de vista, és el tema de... Sembla que tot estigui centrat a Barcelona, que la resta no contem. Que el que l'important, que el lloc que tenia en compte i el que decidirà si és un dia de celebració o és al contrari, serà la ciutat com tal.
Home, la ciutat com tal... Barcelona és la capital de Catalunya. Llavors, generalment, sempre el gran és el que se li fa més cas. És on hi un pot tindre més repercussió, és on hi ha més vots pel sí o pel no, però és allà on hi ha més vots. Clar, si agafem un poble del Priorat que té 150 habitants, quina importància té per als periodistes aquests, que la millor no saben ni que existeix. Cada dia ho saben més, però no ho saben. Llavors, jo crec que és normal que estigui, però fixa't que les notícies també parlen de concentracions a Reus, concentracions a Tarragona, concentracions a Lleida, a Girona, a Banyoles, etc, etc. O sigui que també se'n parla dels altres llocs, però lo normal és que es parli més de Barcelona que d'un altre lloc. Això és, per a mi, és correcte.
Jo ja trencant amb l'esquema aquest, sí que és veritat que a partir de tot aquest procés, que doncs, ja portem quasi de 6 a 10 anys amb la història, també he vist que Catalunya ha deixat de ser Barcelona i ha començat a ser Catalunya. I això s'ha vist en els mitjans de comunicació, en totes les campanyes i tots els elements que formen part d'aquesta forma de vincular-nos a una Catalunya ja sigui independent o no sigui independent o que decideixi. I això és una crítica, bueno, una crítica com si diguéssim positiva, perquè espero que el canvi de vídeos de Catalunya en els quals només sortia el Barça i la Sagrada Família s'hi afegeixi, doncs, Siurana o s'hi afegeixi el Circo o l'Amfiteatre de Tarragona o la Seu de Lleida o, si no, l'Església de Girona, tots aquests vídeos que han canviat aquesta portada, realment continuïn així, realment Catalunya ens l'entenem com a de tots. Dic això perquè en un futur, sigui Catalunya independent o no, o arribem a votar demà o no, m'agradaria que aquests vídeos i aquesta imatge continuessin d'aquesta manera, encara que permetem la llicència de que Barcelona encapçali doncs, tot aquest ase dels cops o d'ase de les victòries, però sí que és veritat que aquest canvi de tendència sí que crec que és un punt a remarcar i bueno, ja espero que aquesta tendència es mantingui.
Bueno, parlant de tot això, si algun dia arribem a ser independents, que jo espero que sí, una de les coses que ha de canviar és que el que ara deia el Gregori, que Barcelona és Barcelona, té la seva importància, però el resto també existim. No com ara, que Tarragona, i sobretot segons quines parts de Tarragona, som el cul de Catalunya. O sigui, tot lo dolent cap aquí, de bo no mos donen res. Llavors, això és una de les coses que ha de canviar i esperem que canvi i a positiu.
Jo sóc bastant escèptic,
No, no, per això, i si no canvia, crec que hem de ser igual de madurs que ara mateix per sortir al carrer i demanar el que ens toca. És a dir, no vol dir que demà, o en cas de que es realitzi el referèndum, doncs demà tirem la papeleta i donem aquest vot en blanc a un govern altra vegada. És a dir, això ja ho fem estant en el sistema que estem nosaltres ara. Espero que aquest compromís amb la democràcia, amb la societat, sigui més gran que això, que pugueu votar sí o no demà i poder demanar als nostres governants, siguin quins siguin, que realment respectin aquesta forma d'entendre que ara mateix sembla que compartim tots a Catalunya.
Home, una de les coses que ho pot fer canviar és que si hi ha nous governs aquí i es poden governar per si sols, no dependre de Madrid, és que facin amb llistes obertes. I llavors jo podré anar al senyor fulanito de tal a dir-li, escolta, tu, a Falset, fa això, t'ho he dit i tu em vas dir que sí i no m'ho has defensat. Què passa?
A la britànica, vaja.
Sí.
Aquí està.
Passa factura.
No, passa compte. No,
és que ara no saps en qui anar. En qui vaig a protestar jo? Al partit? Perquè
clar, clar.
Qui em defensa a mi? Sí, no, que són aquells d'allà, no, que són... No, no, ha de ser un que l'hagis triat tu. Bueno, tu i el resto de gent.
Jo, mira, per portar-te una mica a la contrària, no perquè m'ho cregui especialment, però en aquest sentit, només que els partits fessin... No els partits, és que m'atreviria a dir hasta els que es presenten i són elegits fessin l'exercici de visitar la seva demarcació, l'àrea on han estat elegits, ja seria molt important. O sigui, no et quedis només a... No només veguis els diputats i les diferents comissions que et toqui al Parlament, sinó també visita, parla amb la gent, escolta-la.
No,
ja guanyaríem bastant.
Sí, això està claríssim.
I sobretot, evitar la típica imatge que sempre hem vist moltes vegades de no, és que hi ha una qüestió, he d'anar jo al Parlament a reunir-me amb els diferents grups. No, no, no sou capaços també de vindre i d'escoltar.
Xafant terra i parlant amb la gent és quan s'averiguen i se saben les coses. El que passa que el problema de la partitocràcia que hi ha ara, manen tres que hi ha dalt i el resto ha d'obeir. I si no obeix, el foten fora del partit. Això amb llistes obertes s'ha acabat.
Clar, suposo que estaríem d'acord en que això canviï. És a dir, si no estem d'acord en aquest principi, ja no val la pena seguir. Vull dir que si es tracta de canviar-ho, es tracta de canviar-ho tot, i si es tracta de ser crítics, es tracta de continuar sent crítics. No val aquesta carta en blanc.
Si jo tingués un partit, el primer que faria, i jo crec que molta gent ho faria també, és llistes obertes i 8 anys al carrer. Llavors no t'evites que un senyor que estigui 30 anys dirigint un poble, dirigint una autonomia, dirigint un país, que, escolta, al final és el dueño i fa el que li dóna la gana. D'aquí ven les corrupcions i ven els mals efectes que s'estan fent.
Tres cosetes molt ràpides. Clar, estem en un dia clau i les informacions es van succeint. La primera és un detallet de no res. Aquest article que m'ha servit de base del The Guardian de moment està sent el més vist pel que fa a Notícies del Món d'aquest diari britànic en la seva pàgina web. També llegim a Twitter que, segons el periòdico, tant Assemblea com Òmnium ofereixen desconvocar l'1 d'octubre si abans de mitjanit hi ha una oferta de referèndum pactat. No creu que la bola ja ha avançat molt?
Per a mi somiar una mica no és real. Però bueno, ojalà fos així. Ojalà m'equivoqués. Jo seria el primer en sortir i mai equivocat. Però jo no crec que el que no han fet en 5 anys ho facin ara en 10 minuts.
Jo ja estic en un moment que no descarto...
Per això et dic que ojalà.
M'estranyaria molt, les coses com siguin. Però...
Sí, però també seria una forma, no de desencallar això, sinó de decantar balances, i crec que cap extrem interessa baixar aquestes balances cap a un costat o cap a l'altre. Seria una mica complicat gestionar tot això de cara al temps. És a dir, en poques hores s'hauria de desencallar tot això i la gent hauria d'entendre aquesta forma de desencallar-ho, aquesta forma de tirar endavant cap a un camí o un altre. No? Jo crec que ja ha sigut prou difícil... Bueno, fins i tot impossible que coneguem com passaran les coses, com perquè d'avui per demà, i mai millor dit, doncs puguem entendre o comprendre com a societat com es vertebrarà tot això a partir d'ara.
També una altra qüestió, en aquest cas del País, un total de 163 col·legis estan ocupats dels 1.300 visitats pels Mossos. El govern ha previst 2.315 i 6.249 meses electorals. Molts col·legis ocupats, també és la portada de l'Ara, escoles obertes arreu de Catalunya per evitar que la policia les precinti. Home, és una consulta, és un referèndum una mica raro,
Barricades humanes.
Fins i tot hi havia una escola que havien tret les portes perquè no les poguessin tancar,
sí, sí.
És a dir, és allò de les portes al campo, no? Doncs més o menys seria una mica això. Jo crec que és el discurs aquest que hem de tenir, que és una cosa que ve de la societat i qui no ho entengui així també és una mica difícil de comprendre-ho. Sí que és veritat que la política està intervenint força i la política ja ha d'intervindre perquè és un fet polític, però que crec que podem continuar mantenint que és la societat la qui realment ho està demanant i ho està fent possible. Com deia abans, jo crec que l'organització social que hi ha és de les més importants que hi ha hagut, bueno, en anys.
Jo, Gregori, estic amb tu i entenc el que em dius. A mi el que em sorprèn és que una part de la premsa, i sentint les declaracions del govern espanyol, els seus diferents ministres i fins i tot del Partit Popular, ja que és el partit que està al govern, també representants d'aquest partit, sembla com si tot se centrés en Puigdemont, Esquerra i la CUP. I és una cosa que em sorprèn, perquè també torno al que deia abans, de els darrers 5 anys t'han sortit, sigui un millor o no sigui un millor, ja no entren en xifres, però t'han sortit de manera reiterada una bona colla de gent demanant-te poder decidir. I tu continues dient que és cosa d'un, de dos, de tres partits.
Sí, però és el mateix argument que es fa servir de l'altre costat. Quan critiques a les polítiques del Partit Popular et diuen que hi ha no sé quants milions de votants que donen suport a aquest partit. I estàs dient que tots les persones que voten aquest partit són corruptes. Doncs és el mateix. És la mateixa demostració. És més fàcil encarar-se a una persona i quan personalitzes tota la crítica sobre una persona, doncs és aquella persona i no és la gent que li ha donat suport. Si ens posem al revés, fan el joc al contrari. És a dir, a partir d'aquest moment, jo crec que s'ha d'entendre així. El que passa és que no és fàcil dir que un X per cent, un milió, dos milions, el que sigui, o un tant per cent de la població vol això perquè és encarar-se a aquesta població. D'aquesta manera, el recurs fàcil és encarar-se a una persona, fer-la dipositària de tota la violència mediàtica, per dir-ho d'alguna manera, i d'aquesta manera doncs, és més fàcil guanyar guerres quan es personalitza el fet. També és veritat el que comentàvem, que això és molt conqueridor, és a dir, una persona que en conquereix i aquesta persona té un exèrcit, no? Doncs és més fàcil entendre-ho com a l'antiga, que no pas com a l'actual, a la forma d'entendre una mica la societat. I és el mateix que et dic, és a dir, tant uns com els altres utilitzen aquesta personalització enfront dels seguidors o detractors de les opinions.
El que dèiem, parlàvem d'escoles obertes i el que hi haurà demà diumenge, ja està previst i ja circula per les diferents xarxes socials, és una festa popular a la plaça de les escoles de Falset. Em fa certa gràcia que ja s'indica que és imprescindible que no hi hagi cap tipus d'imatge partidista. Allò, abans dels actes, abans de dir farem això, no, que quedi clar que això no. També no es subministraran estris ni per menjar ni per beure, o sigui que es porta el got, que això ja comencem a estar acostumats a la capital del Priorat, i hi haurà taules, cadires i foc. Esperem que per cuina. La festa, atenció, comença a les 7 del matí. O sigui que
Ben d'hora.
Demà s'haurà de matinar.
Sí.
Sembla que...
Sí. Però bueno, si es fa amb gust i amb il·lusió, no hi ha cap problema. Hi ha molta gent que s'aixeca a les 7 del matí cada dia i abans de les 7 del matí. I un que estigui acostumat a aixecar-se a les 9 perquè un dia s'aixequi a quarts de 7, tampoc passa res. La qüestió és que, i això dona idea del que dèiem abans, és la il·lusió de la gent. No, ningú ha parlat d'anar allí a fer no sé què, no, farem un esmorzar, la qüestió és que hi hagi gent, si venen els Mossos ja parlarem el que passa, etc etc. És il·lusió més que il·lusió i més que il·lusió.
En aquesta línia també jo crec que si algun partit demana això, si algun partit polític se li acudeix demanar això, jo crec que la participació no seria tan gran. Aquí es veu, i ho estem veient, que no són els partits polítics els que demanen aquestes mobilitzacions, sinó que és la gent realment que demana aquestes coses i damunt que agraeix que s'organitzen aquests tipus d'actes i que participa. Qualsevol tipus de míting de qualsevol partit en democràcia crec que no ha acollit a tanta gent. Això vol dir que no és cosa d'un partit, ni de dos, ni de tres, sinó que és la gent. Aquí ens podem plantejar els temes de si sistema adoctrinat, si durant tants anys s'ha fet el que s'ha fet i se'ns han una mica menyspreat la nostra consciència o la nostra intel·ligència a l'hora de mirar canals de televisió, de llegir diaris, però crec que una mica no ens hem de posar en aquesta guerra, sinó en la guerra de que realment demà doncs la gent sortirà al carrer perquè vol i sortirà al carrer la gent, no sortirà al carrer ni militants, ni opositors, ni persones que no estiguin vinculades en això. I que la confrontació una mica també ha estat creada. O sigui, és una confrontació que no es veu justa i aquesta confrontació crec que ha sigut un joc brut per part de molta gent.
Confrontació?
Sí, mira, l'altre dia parlava a RAC1 l'exconsellera de Sanitat, d'Educació, i deia, dius que la immersió lingüística abans era constitucional i ara no. I clar, molta gent que el que nosaltres enteníem que era convivència, ara no ho entenen així. I clar, de vegades estem jugant amb eines que nosaltres considerem que són comunes i que hi ha gent que es dedica a dir que no ho són. I moltes vegades doncs, aquest exemple ajuda molt a il·lustrar aquesta idea, la idea de que estem convivint en pau, durant molts anys hem conviscut en pau, i aquest frec que hi ha ara ha sigut una mica provocat per molta gent que li ha interessat aquesta divisió, perquè la divisió ha existit sempre, i durant un temps on no ha existit, la cosa ha funcionat, i ara que torna a estar sobre la taula, doncs és una mica preocupat la gent que l'ha posat a sobre, bueno, els discursos i el dia a dia.
Bueno, doncs aviat sabrem com s'acaba solucionant aquesta qüestió. Tenim aquestes escoles obertes, tenim aquestes actes o festes que també es deixa molt clar que no siguin davant, just davant del quasi, sinó que quedin una mica apartats. És fàcil de visualitzar-ho a nivell de Falset, ja que la porta d'accés al col·legi és un lateral i aquí s'entén que la convocatòria és a la plaça, però és aquesta idea. També, i arribant, entrant en els darrers minuts d'aquesta tertúlia, no puc deixar de preguntar-vos, ja han sortit alguna enquesta que parla d'un 60% de participació i un 80% de vot favorable. Ja faig la pregunta des de l'escepticisme, eh? O sigui, l'audiència i també els tertulians que esteu aquí a l'estudi de Ràdio Falset enteneu que ja la faci des d'aquest punt de vista, però és que en un referèndum amb unes condicions tan especials val la pena llançar una enquesta, llançar una previsió, tenint en compte tots els factors que d'on venim, bàsicament, val la pena fer aquest exercici? Té algun sentit?
Bueno, per a mi no, hi haurà algunes persones que sí, perquè hi creuen en això, perquè bueno, els ajuda a canviar d'opinió o no els ajuda a canviar d'opinió, però per a mi el que em val és la meva visió o el que jo crec que passarà. Jo crec que passarà que hi haurà una participació molt alta i que encara hauria pogut ser molt més si hi anessin els del no, però bueno, si no hi volen anar és el seu problema.
I, sí, és el seu dret. No?
És el seu problema i el seu dret. I en quant a part de la participació, jo crec que serà, bueno, és que és de calaix, serà una majoria del sí abrumadora. Per què? Perquè els del no hi volen anar.
Gregori, tu creus que val la pena treure aquestes enquestes, aquestes previsions de vot, tenint en compte que, a més, les últimes han anat una mica desorientades?
Sí, però també és veritat que hi ha moltes enquestes que es fan des d'aquí, hi ha moltes enquestes que es fan des de fora i les publiquem des d'aquí, és a dir, es fan de fora d'Espanya i les publiquem des d'aquí com una idea ideal. També s'està fent una enquesta que és totalment lícita en quan et truquen a casa, és a dir, és una enquesta totalment regular. El que no és regular és la forma en què es donarà a terme aquestes eleccions. Des de fa pocs mesos ens donem compte de que les enquestes massa no funcionen i que l'eix és molt distorsionat a l'hora de publicar aquesta forma d'entendre el vot. Vull dir que sí que es poden agafar amb pinces, però crec que tampoc no hem de ser, no d'influir, ni suposo que tampoc influeix objectivament tot el que es decideix en aquestes enquestes a l'hora de votar. És a dir, qualsevol tipus d'enquesta és possible, és probable, i no crec que això sigui el que decanti cap balança. És a dir, no crec que gràcies a aquestes enquestes doncs el govern central hagi decidit o hagi plantejat fer algun tipus d'apropament aquesta nit, ni en contrari, ni l'Òmnium ni l'Assemblea puguin donar algun pas en aquesta direcció en base a les enquestes. A partir d'aquí, doncs, qualsevol persona pot enquestar i preguntar a les persones.
Entrem en la recta final i em permeteu que surti una mica del tema de la qüestió de demà. Veurem què passa. Entenem que des d'aquesta mesura, en la mesura que es pugui donar la informació relativa a la nostra comarca, o així s'intentarà.
Només una cosa, dic que bueno, ho hem vist al Facebook, que no només a Falset es fan aquests actes, eh? Vull dir que també sí, a la resta de poblacions...
Repeteixo, hi ha col·legis sí. Que hi ha gent que ja ha dormit
ja
aquesta nit
allà.
Al col·legi
sí,
i que han rebut la visita dels Mossos i que han aixecat acte,
sí,
és el mateix que fa una denúncia.
La majoria de pobles del Priorat ho estan fent, ho faran.
Que no és una cosa només d'aquí, el que diem de la capitalitat tampoc no és això, tots els pobles doncs, participen d'una forma divertida i amena i veia els programes de molts pobles que realment estan muntant coses tan originals com aquí a Falset un concurs de cocs, que això no s'havia vist mai i m'ha semblat força interessant.
Hi ha activitats tot el dia a la plaça de les escoles i us deia, vull acabar amb dues qüestions que s'allunyen del tema del referèndum, però sí que haig de comentar. La primera és una informació de cultura, ja que el Raimon Aguiló, escriptor falsetà, ha estat guardonat amb el 33è Premi de Poesia Narcís Saguer de Vallgorguina, amb l'obra Batre l'aire, el llibre a veure la llum al professor Sant Jordi de la mà de l'editorial Temenos. Això d'una banda. I de l'altra hi ha una qüestió que sí que us vull preguntar, i ara l'audiència dirà, aquí anem d'una cosa a una altra, però és que és un fet que a mi m'ha cridat molt l'atenció, i que em fa veure que les coses costa molt que canviïn, però que canviïn. No sé si feu la quiniela, habitualment.
Sí.
Sí?
Bueno, sí, no, la quiniela no, però bueno,
la quiniela,
coses,
o sigui,
no.
L'aposta de futbol...
La de futbol no, veus? Sí que juguem, però no.
Jo la feia, però ara no la faig.
La d'aquesta setmana, al ple, el 15, té una cosa especial A més, és innovadora perquè no havia passat en els 41 anys, crec que fa que funciona la quiniela de la jornada de futbol espanyola. I és que el resultat a encertar és de futbol femení. I és una cosa que ahir, quan ho vaig veure, i em permeten l'expressió, però és que vaig al·lucinar. Dic, calla, encara ja comencem a fer petits passos per tal que el futbol femení, jo sóc un defensor, està guanyant terreny i fins i tot, ocupa un lloc en la quiniela. O sigui, hi ha coses que costen, però sembla que al final apareixen.
Bueno, és normal, s'ha d'anar canviant, s'ha d'anar incorporant el que existeix. El futbol femení fa 20 anys no existia pràcticament, i ara ja existeix i cada vegada hi ha més equips, hi ha més copes, hi ha més... Bueno, pues és normal que també hi entrin, perquè han de ser diferents. Que t'agradi més o que t'agradi menys, que tingui més seguiment o menys. Bueno, també n'hi ha 14, bueno, en aquest cas 28 equips que entren a la quiniela i d'elles només n'hi seran 12 cada vegada. Però potser la millor d'aquí 3 anys seran 6 o 8 o 10 o 12, no ho sabem.
És l'Atlètic de Madrid contra l'Atlètic de Bilbao, veurem qui acaba guanyant, però volia posar-ho damunt de la taula perquè és una d'aquells aquelles petites coses que dius, ostres, és possible canviar, és possible tendir cap a una societat més igualitària, sí, és un detall molt, molt, molt petit, sí, però almenys ja és alguna cosa.
Tot se comença per algú.
Sí, és que el problema també, no només aquest canvi, sinó el que costa fer els canvis, això vol dir que hi ha hagut molt... Cada vegada ens costa més fer el canvi, hi ha d'haver molts més motius que argumentin el canvi, no? Suposo que quan s'ha arribat aquí és gràcies a molta feina, i crec que aquesta feina no hauria de ser tanta perquè s'arribés en aquestes mostres. També és veritat que últimament estem obrint informatius en victòries d'equips femenins, de dones que realment estan fent molt per l'esport, ja sigui en natació, que realment ha sigut una base molt important, i en gimnàstica rítmica i en sincronitzada. I tots aquests elements també ens fan pensar que són molt esforç que es necessita per fer un sol canvi, i potser aquest esforç, aquestes victòries no haurien de... No caldria que fossin tantes perquè el canvi es produís.
Doncs toca tancar aquesta hora del vermut. Agrair molt al César i al Gregori que ens han acompanyat en una tertúlia, home, que avui era una miqueta complicada perquè és jornada de... o s'entén que és jornada de reflexió del referèndum de demà. Ningú sabia ben bé com s'acabaria o com estaríem a dia d'avui, si la cosa continuaria o no continuaria. Fa 20 minuts acabem de comentar el tema de que si el govern espanyol presenta una proposta de referèndum pactat tant al govern, que ja ho va dir fa ja porta alguns dies dient-ho, almenys al seu moment ho va comentar, també l'ANC i l'Òmnium acceptarien aquesta proposta. Quan passa tot això, agrair-vos especialment doncs, que hagueu vingut avui en aquesta tertúlia. Espero que ens tornem a trobar ja en un ambient segurament diferent, perquè passi el que passi demà, les coses seran, o almenys tot apunta que seran diferents aquí i allà. Gràcies per la vostra atenció, els que heu estat des de casa, que avui heu estat una mica tímids, com ja comença a ser habitual. La setmana que ve hi tornarem a veure com ha anat tot això del referèndum i les seves conseqüències. Gràcies per la vostra atenció i que passeu un bon cap de setmana. Adeu.
Gràcies, adeu.